I d'ara sí, podem parlar amb el Bala de Pollença, Tomeu Cifra, la secció del Bala Respon. Bon dia, Tomeu, has vingut un paraigua, vist?
Bon dia, sí, per si sí, ja, perquè jo paraigua aquests dos dies no mos llevant de vora. La veritat és que, bé, un poquet trits perquè no hem pogut fer un dos dies importants per un poble, que és el dia de la fira, que se prepara amb molta il·lusió, amb moltes ganes, cada any tothom espera aquest diumenge, que a més coincidia en jornada electoral i a més hem tingut molt de mal temps. I la veritat és que encara divendres me'l va respectar un poc per l'inauguració, va fer vent i fred, però no va ploure, i dissabte també.
Dissabte va fer un dia bastant
interessant. Dissabte va fer un dia bo, sí, bé, i a més inclús el vespre, a l'hora baixa se van fer totes les activitats, però ahir que la gent esperava amb ganes per a sortir al carrer, esperava molta de gent, degut a això, que la gent sortís a votar i que la gent sortís a veure la fira, inclús tenir gent d'altres pobles, que l'excusa un poquet era aquesta, de que no hi havia més fires pràcticament en tota la... A Mallorca hi havia poca cosa aquests dies, i la gent que li agrada molt venir a fires i que la gent que li agrada sobretot la fira d'artesania vengués, no va poder ser així. Però bé, això és l'únic que, o és de les poques coses que nosaltres no hi podem influir, no hi podem decidir. Per tant, com diuen, quan ja ho l'han d'emparar, i la van haver d'emparar tot l'hora de matí, l'hora baixa, mira, va fluixar una miqueta, i encara sobretot us al lots van poder sortir a disfrutar un pot de les que són les atraccions, i més joves van poder anar una mica per enmig, i encara avui un dematí plovia una miqueta, però ara ja s'ha aturat, i veiem que encara la gent que té temps pot voltar fins a migdia per dins el claustre.
I hi ha gent, perquè tenim la porta oberta pollet, i comença a arribar gent.
Ve gent i volta un pollet i disfruta una mica encara de la gent que no havia pogut venir, i pues, té avui encara un dematí per poder fer una miqueta de volta en aquesta fira d'artesania, i algunes parades que tenim de fora per a comprar un cociola, per a fer badotjar una miqueta.
Hi ha gent que encara espera no dilluns, no firó, perquè està sí, per anar a firar de veres lo que
sí, vol. Sí, el que passa és que, clar, moltes parades ja no varen venir ahir, clar, no varen voler suspendre la fira, perquè realment suspendre-la no tenia cap sentit. Tota la barrombada que hi havia aquí avui tu és, però molta gent ja no va venir, però sí que el poc que poguéssim mantenir, doncs vàrem decidir que continuava. D'aquí també vull agrair la cooperativa, que va fer encara la mostra de llalls, perquè estava un espai cobert, vàrem poder anar-hi a disfrutar una miqueta d'aquell més rebosat que tant molt va agradar. Vàrem tenir una recepció de les autoritats, que també vull agrair públicament les autoritats que varen venir, a fer una mica de passejada i donar un pollet d'aquest suport en aquesta fira, sobretot a la presidenta del Consell, a Catalina Clarera, i a tota la resta de membres de tots els partits polítics que varen acudir a fer un pollet d'aquesta volta, com dic, fer-ho amb la cooperativa, i varen venir en un claustre, sobretot per donar suport i constat a tots els artesans i tots els organitzadors, i a veure aquest homenatge que també teníem en Jaume Baco.
Quin balanç fas, també, de les activitats que eren noves en guany, com la gastrofira en Usaglàs en Tardeo, o les activitats de la plaça major per als infants?
Bé, jo crec que totes les coses, quan se van fent, has d'intentar innovar i posar les suggerències que t'arriben. Abans, el que era la gastrofira se feia aquí de vora, en un carrer just aquí darrere, entre els jardins Joan Marc, just a darrere. Enguany, com que la plaça d'Usaglàs és un espai que també és un espai que inicialment sempre s'havia plantejat per poder-hi fer activitats, és veritat que durant l'estiu està molt ocupat per taules i cadires, però sí que crec que l'hivern i de cara a la primavera, que és un espai obert interessant, i vam dir de fer-ho allà. S'hi pot accedir bé, per els vehicles, per les food trucks que hi havia. Hi va haver tant DJs o divendres com el dissabte, hi va haver concerts fins a les 12:30 o la 1, molt animat, música bona, música que va ser que la gent estava molt còmoda. La veritat, jo hi vaig ser dos dies, una estoneta, i va ser molt crec que va ser una bona innovació. I després tot l'espai per nins, sempre tenc que a la plaça Major i ho poden veure allà, que hi ha una fotografia inclús d'en Bestart antiga, l'any 10 o l'any 15, que sabeu que la plaça era un mercat. Realment les fires eren això, eren un mercat allà on s'anava a vendre, i la plaça Major continua sent allà on hi ha un mercat, i li volien donar també un poquet d'aquesta activitat per la gent més jove. És més complicat, perquè si traslladem la fira aquí a l'entorn del claustre, clar, si la traslladem a la plaça, llavors els mos queden sempre molt d'espais coixos, però crec que les idees que se van aportar per part de la regidoria Fies, per part de Miquel Llobeta i tot l'equip que ho munta, crec que van ser bones. Dissabte també hi va haver moltes activitats, també a la plaça de Jales Mundares. Janes Carrinxo se va fer un concurs de llans, que també va tenir moltíssim d'èxit. La veritat, crec que va ser un encert d'orellà, perquè veies que una cotxada, moltíssima de gent, i era un espai adequat per això. Crec que la gent allà s'hi trobava còmode, o participants, i tots els espectadors podien fer veure qualque cosa, menjar qualque coseta, i mentrestant també disfrutar d'un espectacle com és aquest que feien tot el que era l'associació, en aquest cas de criadors de cans pastors, i sobretot unes mostres que la gent jove i els al·lots disfrutaven de veure l'ensinistrament que tenen aquests cans per aquesta tasca de pastoreig. I jo crec que un balanç en aquest cas programàtic de la fira ha estat bo, el que passa que ens ha quedat deslluïda tant ahir com avui per aquest mal temps, que ahir, com dit, bueno, m'han parat l'aigua tot el dia. De fet, que un constipat
de
molt banyat ahir, però crec que el que havíem de fer era voltar un poc i donar aquest suport també a tota la gent que continuava participant i que continua avui també en un claustre.
Mira, també tenim un comentari sobre aquesta fira d'un oient que ha cridat fa una estoneta, l'únic que ens ha arribat de moment i que també li farem arribar a un regidor i a uns responsables, que era una persona que deia que li agrada molt el concert de la banda de música de Pollença, li encanta, li va agradar molt com va anar. Només feia una suggerència, diu que quan imprimeixen el programa, la programació del concert en si, i la reparteixen, els títols que sonen en anglès podrien estar traduïts a l'espanyol.
Suposo que la mateixa persona que m'ho va dir,
no va fer aquest suggeriment. Era un grup d'amics i amigues que ho comentaven.
Sí, el concert de la banda, que jo hi vaig assistir, vaig disfrutar moltíssim del concert. És el mateix concert, pràcticament era el mateix repertori que s'havia fet quan vam anar a la banda a tocar a la iglesi de Santa Maria del Mar a Barcelona fa 3 setmanes, que va ser un programa que va agradar molt, i crec que era important que pogués endur aquest programa aquí a Pollença. Bé, sí, realment eren peces que totes eren títols inglesos, i sí, que podia posar en anglès, i sí, estaria bé també, jo crec que s'ha de fer aquesta suggerència i posar la traducció com a mínim del títol de l'obra, fer-li una traducció en mallorquí, en aquest cas en català. Però llevat d'això, el que era la qualitat musical va ser molt bona, un concert va sonar molt bé, la gent va disfrutar, se va omplir l'iglesi com sol ser sempre. És un concert patrocinat també per Colònia, i crec que va ser per disfrutar-me.
Molt bé, doncs si vols també, o si no vols afegir res més de la fira, la deixem.
No, avui també teníem, normalment sempre fèiem un dinar a los artesans, però també avui era complicat, molts se n'anaven i ho feien sempre dins el claustre, i la veritat no fa un dia per fer un dinar, i ho hem posposat per un altre dia. De la setmana que ve els hi farem un sopar d'agraïment, en aquest cas per tota la feina que han fet.
Molt bé, i Tomeu, l'altre esdeveniment important del cap de setmana en les eleccions generals, avui la premsa, per exemple, el Diari de Mallorca recull que a Pollença hi va una abstenció del 41,4%. Quin balanç en fa en general dels resultats, sobretot a Pollença, però a nivell estatal, evidentment, també?
Bé, la veritat és que a Pollença hi va haver una abstenció molt generalitzada a tot Mallorca, per els resultats que va avui a tot Balears, però és un 10% menys de gent que va anar a votar. A les anteriors, a les de l'abril, havia estat un 68%, I jo no crec que sigui únic i exclusivament per utents. Lògicament, hi ha una part que també influeix, la gent més major, que ha de sortir de casa seva, que se pugui banyar, que se pugui acostar, vellades caminant, i a la vegada han d'acostar en vehicle, a més, tenint uns espais que eren nous espais en si, allà on hi havia les eleccions, sinó per poder-se acostar en cotxe, tot això també influeix. Però també crec que hi havia una apatia generalitzada en aquestes eleccions. I jo, avui de matí, anava llegint articles d'opinió, sobretot, i vaig estar pues, fins tard mirant els resultats, fins que van sortir el resultat definitiu, bàsicament del Congrés, i les reaccions del partit polítics. I jo me demano a veure si feia falta estratègicament per a partits convocants arribar a una situació que ara d'entrada i jo no sou analista polític ni vull ser, ni ho pretenc en cap moment, jo me dedico a la política i a la política local i és molt difícil extrapolar-la a altres nivells de la política, sobretot la política nacional, però si realment un resultat, la conseqüència d'una convocatòria d'unes noves eleccions i no poder-se entendre a dia d'avui serà bo o no serà bo i quin panorama tindrem a dia d'avui. Per això jo ahir que feia un pot explicava un poc com era la diferència del funcionament de les eleccions locals a unes eleccions autonòmiques o en aquest cas generals, que és la que ens ocupen. D'això en els ajuntaments no passa, perquè els ajuntaments quan s'han convocat unes eleccions, després de 3 setmanes se fa un ple constitutiu i qui obté la majoria absoluta presentant un candidat a bala té un bala, i si no serà el que ha tingut més vots a les eleccions, independentment de que n'hi hagués un que tingués més vots a l'elecció de Batlle però no arribés a la majoria absoluta. Això ja vol dir que el mateix sistema electoral, en aquest cas de les eleccions municipals, fa que si no hi ha un pacte governa la llista més votada. I això no mos passa a les eleccions generals. Per tant, duim un govern en funcions des del mes d'abril.
Això ha fet de qualsevol manera, Tomeu, a la política municipal a Pollença?
Clar, d'una manera molt directa no ha fet. Vull dir, nosaltres, el funcionament nostre és autònom en aquest aspecte. O sigui, nosaltres tenim el nostre pressupost. Tenim, però, unes relacions amb l'Estat ja no han d'obviar. O sigui, nosaltres tenim una participació en els tributs de l'Estat, tenim una normativa estatal que és de caràcter bàsic i influeix en molt d'aspectes de la política local. Per exemple, nosaltres en aquest moment estem esperant dels ajuntaments que se mos modifiqui la regla de despesa, que els ajuntaments que tenim un superàvit i no tenim deute, com és el cas de Pollença, que tenim molt de dobbers en caixa, puguem gastar més, per tant, poden donar més serveis a tota la ciutadania. Per tant, nosaltres ara estem ajustant la despesa d'enguany del 2019 perquè sigui una despesa totalment efectiva i ajustada a final d'any a efectes de que l'any que ve puguin gastar com a mínim el que tenim, perquè si mos queden dos bets sense gastar, on gastant de més, hipotequem si gastant de més el pressupost de l'any que ve, i si no gastam tot el que tenim, l'any siguem mos deixen gastar menys. Això és una regla que en el seu moment, quan se va fer, que era un moment de crisi econòmica, ha estat molt bona per sanejar les administracions públiques, bàsicament les administracions locals, però ara no té aquest sentit. Per tant, qui és que legisla? L'Estat. Nosaltres no podem legislar, no som legisladors. Qui és que legisla, per exemple, en matèria de catastre, en matèria de gent dels locals? Hi ha tota la legislació, en aquest cas, que fa tant el Congrés dels Diputats i valida després el Senat, que afecta d'una manera directa o indirecta a totes les administracions, i ella és l'administració local. Per tant, els sistemes de finançament del govern, si el govern no té més dobbers en el sistema de finançament, tampoc pot finançar els ajuntaments, no pot donar els serveis bàsics. Han de pensar que les competències de sanitat i les competències d'educació estan transferides a les comunitats autònomes, per tant, des de les obres, pensam en el PAC de Pollença, pensam en les escoles, totes aquestes obres s'han de fer com? Pues a través d'aquestes transferències que tenen les comunitats autònomes. Si l'Estat no els financia, les comunitats autònomes no poden tenir aquesta autonomia. Per tant, d'una manera directa, la gent no notarà aquesta afectació. No aturarem de donar serveis, de fer net, de tenir policia, de donar aigua potable, de recollir ofens, tot això no ho notaran, però sí que ens veurem que nosaltres tenim una aturada administrativa fruit d'estar més de 6 mesos amb un govern en funcions, i ara a veure què passarà, perquè què pot passar si tornant a cobrir plaços tornarem a estar 6 mesos amb un govern en funcions. I en aquest cas, quan veiem aquest art parlamentari del Congrés dels Diputats, que és el que tria el president de govern, veiem que tornem a estar amb una dificultat molt grossa a nivell de blocs, entre blocs de centrodretes, de dretes, d'extrema dreta, d'esquerres, de centroesquerra, partits nacionalistes, partits independentistes. Hi ha un arc tan difícil que a vegades dius, bueno, i per què hem fet això? Jo crec que el que són cabezas pensantes, en aquest cas de Pedro Sánchez, s'haurien de fer mirar, perquè al final cercant un rèdit, perquè vull dir, no, és que si jo havia de passar de 120 diputats o de 125 a 150, pues, per després poder donar una estabilitat val la pena, però per passar a perdre 3 diputats per un partit més votat i que després hi hagi una oscil·lació de vots, que realment l'oscil·lació de vots a vegades no se reflecteix en els diputats. És un clar exemple, per exemple, de Ciutadans, que ha perdut molt de vots, però ha perdut d'una manera proporcional molt més diputats. Per què? Perquè els diputats van per 6 circumscripcions de cada comunitat autònoma, per tant, vots que se tenen per un partit també se perden després, si no tens els diputats. Saps? I això la gent a vegades no ho entén. Dius, bueno, jo he votat, no sé, per exemple, aquí a Pollença, pues, he votat Más País o Més. No? Són dues opcions que hi havia que han tingut vots però no s'han vist reflexats amb un diputat o Ciutadans. Perdona, aquestes tres, en aquest cas, hi ha gent que els ha votat a Pollença, però no han vist reflexat el seu vot. Però van sumant el número de vots. Per tant, què és que el que s'acerca? Tenir un màxim número de diputats. Si la gent a vegades, quan veu vots, te diu, com és que jo he tingut tant de vots i a la mateixa regla de tres no tenc els mateixos diputats? Doncs perquè no funciona així, perquè funciona per comunitats. I això decepciona, en un final decepciona moltíssim.
També una de les notícies que es destaca avui és la pujada de Vox, que també s'ha vist reflexada a Pollença. Vox a l'abril va obtenir, ara xerrant de Vox, però de vots, de vots de Vox, 440 vots, però ara 611. Parla de Pollença, des de Pollença, que és la quarta agrupació més votada al nostre municipi. Això per tu significa qualque cosa?
Bueno, jo no és una opció que no m'agrada, no hi crec, i no crec que és una opció que molt de límits està fora de lo que serien les regles del joc, que jo considero que són les regles bàsiques, no? Ara això és un fel reflex de la societat, i en el final que cercam? El benestar dels ciutadans. S'han qüestionat moltíssimes de coses que s'han pogut fer per aquest govern que hi ha, en aquest cas del govern d'Espanya, que pareix que han mobilitzat aquest vot de l'extrema dreta. Llavors, se l'ha mobilitzat a l'extrema dreta en detriment d'altres opcions polítiques. Però és una opció que, en aquest cas, el vot de Pollença s'han vist reflexats a la comunitat, perquè vots ha tret dos diputats. Per tant, d'aquest vot sí que sumen. I tota la gent, com te deia abans, que ha votat Ciutadans, no s'ha vist reflexat perquè no han arribat. És una opció que no m'agrada, que no comparteix que en cap aspecte. Vull dir, jo crec que hi ha d'haver un centre dret o una dreta moderada, que és la que hi havia, en certa manera, a dins Espanya. Jo que sempre he estat... crec que lo tens donarà la raó que en Rajoy era un bon governant i que era un bon president. I una de les reflexions que feia en Rajoy moltes vegades era aquesta, o sigui, a mi me preocupa l'ascens de l'extrema dreta. pensant que en Rajoy, de les primeres, de les dues eleccions que hi ha hagut anteriors, va passar, crec que eren de 115 a 140 i pico de diputats, i llavors era residual. Ara no, ara ara ha estat al revés. Ara ha estat que d'aquesta opció que hi havia el PP, sí que ha pujat, però no sabem a costa de què, suposo que a costa de Ciutadans, però llavors també ha pujat. I després, clar, fa molt mal analitzar de bon ve aquest vot, perquè quan tens un nivell d'extensió tan elevat, quan tens un nivell d'extensió tan elevat, te trobes que si nosaltres tinguéssim una participació d'un 90%, seria molt més bo de fer analitzar-ho. Però en aquest cas no sabem la gent que no ha anat a votar, si era una gent que havia anat a votar les anteriors i no hi va perquè està avorrida d'aquest sistema, perquè està cansada d'aquest sistema, o perquè realment creu que amb una altra opció política. Per tant, pot ser que un vot de vot sigui un vot que antes no tenia una opció i li han donat una opció, pot ser un vot que canvia, però aquest mateix vot també el podem parlar d'altres formacions polítiques. Per tant, és molt mal d'analitzar quan hi ha tanta extensió, i hem de pensar que si estan pensant de Pollença, que hi ha hagut més d'un 40% d'extensió, doncs tota aquesta gent que no ha votat, per què és que no ha anat a votar? Perquè l'època de les eleccions no ha estat bona, perquè no ha plogut, perquè ha fet mal temps, però crec que també hi ha unes altres circumstàncies socials, i aquestes són les bones d'analitzar. Ha fet un mal dia i no ha anat la gent a votar, no basta. Crec que hi ha moltes coses més. Per tant, en el final, és una decepció de que hagin estat 6 mesos per fer una, per no poder constituir un govern, amb un problema de Catalunya que s'ha vist agravat dins tota la campanya electoral, que ha estat un dels punts de debat a la campanya, però que tampoc ha estat un punt clau, perquè si ho penses, els partits independentistes a Catalunya inclús han pujat, inclús han o partits més radicals com puguin ser partits d'antisistema com és la CUP, o partits que realment també els posaria dins la mateixa línia de vots com és Bildu, dins l'altre extrem, també hagin pujat. Per tant, això jo crec que també és fruit d'aquesta decepció generalitzada i d'aquesta crispació que hi ha a la política avui en dia a l'àmbit nacional, amb aquests blocs. Per tant, jo crec que si hem de cercar un missatge positiu en aquestes eleccions és dir, mira, en aquests moments el que no podem fer és tornar a tenir aquest desgovern, tornar a tenir una situació com aquestes, i tothom ha de cedir, i tothom ha de començar a cedir, no començant en ningú, sinó que començant en aquest cas en el que tenen la responsabilitat de governar, que són els que han estat més votats, que és el PSOE, i ha de començar a fer unes sessions dins un límit i un equilibri per com a mínim tenir una estabilitat. Jo la meva sensació és que se posaran d'acord, però que no serà un govern estable, i estic convençut de que per molt que ara se posin d'acord no serà un govern d'una estabilitat que pugui donar 4 anys. Estem amb un número damunt un paper que no quadra, i ho ha tingut en 4 anys, pues 4 eleccions no deixa de ser en certa manera bastant frustrant, perquè ens dediquem un poquet a la política. La gent vol estabilitat i vol que la gent facin coses, i si després no els fan bé, hi torna una revàlida, ja de 4 anys, i la gent tria el que vol fer i com ho vol fer.
Tomeu, Cifra, hem analitzat la fira, hem analitzat els resultats de les eleccions generals.
Però això són les meves visions un poquet particulars. Me dedico a la política, però amb altres aspectes, i no, millor, si ho demanava altres ciutadans o altres membres de partit polític, no opinaran el mateix. Vull dir, ja ho don. Nosaltres, ahir, qualcú me deia, diu, no, no dus acreditació, dic, no, nosaltres no mos presentant, som un partit d'àmbit local, tothom té llibertat de vot amb aquest aspecte, amb altres formacions, i nosaltres la nostra opció és única i exclusivament de Pollença. Per tant, les meves reflexions o els meus anàlisis són bàsicament fruit de la meva experiència personal i de la meva opinió única i exclusivament personal.
Molt bé, al marge de la fira de les eleccions, aquesta setmana heu seguit treballant normal a l'Ajuntament?
Sí, sí, continua, sí, la veritat és que continuem treballant normal. De fet, ara estàvem, com t'he dit, preparant unes modificacions de crèdit per poder ajustar d'aquí a final d'any un màxim de despesa que podem, i anem fent feina dins aquestes línies.
Aquesta setmana la premsa sortia publicat que l'Ajuntament ha reclamat una actuació de millora a la carretera vella d'Alcúdia. Mos ho expliques també?
A veure, nosaltres aquesta setmana, crec que era dimarts passat, vam tenir una reunió al Consell de Mobilitat i Carreteres, d'Ivan Sevillano, per tractar tota una sèrie de punts, no? Ja havíem demanat aquesta reunió per donar, com dit, sortida a totes les reivindicacions que hi ha a Pollença. Ens explicaven els projectes que tenen previst per aquesta legislatura. Bàsicament els el que volen fer és acondicionar la carretera que va de Port de Pollença fins al Cudi, la que va per primera línia. Aquesta carretera, si la gent que hi passa veurà que hi ha un carril bici petit, i aquest carril bici el volen fer un poc més gros, un poc més ample, i escurçar un poquet els carrils, però a fi de que el carril sigui molt més segur, no? També quedarà separat la part del carril bici de la carretera, perquè allà també és delicat, i allà hi ha un problema també de que hi ha molt d'accessos, més de la part del Cudi, per tota la pràctica d'hoquei surf que se fa, allà és zona protegida de la bufereta, i han de condicionar aquesta carretera i canviar i resfaltar-la damunt, no? I després també tenen previstes dues rotondes que venien previstes a l'altra legislatura. Una és a la rotonda de Cala Sant Vicenç, segurament si ja se dona sortida en aquesta entrada i sortida de Cala Sant Vicenç, i l'altra la tenien prevista, o la tenen prevista, a l'entrada de Pollença per el Roservell. Jo els hi vaig insistir molt, ja, a part de que puguin fer aquestes dues, plantejassin també una rotonda en un polígon industrial. Crec que en un polígon industrial és un lloc molt delicat, és un accés a una zona industrial i comercial. Hem de pensar que hi ha dues grans superfícies, hi ha molta activitat, en aquest cas nosaltres mateixos hi tenim la deixalleria, hi ha una benzinera, hi ha totes les naus de la Brillada, ara ampliarem tota la zona cap a Enser, vull dir que hi ha tota una sèrie de coses que s'han de fer allà, i crec que allà és un lloc fonamental perquè hi hagi una rodona. N'hi podria haver més, perquè jo li vaig plantejar que l'entrada en Can de l'Om també hi podia haver una rotonda, inclús on hi ha un monument. Vull dir, crec que una carretera de molta intensitat de tràfic com és aquesta, que va des del Rosavell fins a un port de Pollença, que n'hi hagi dues, tres, quatre, cinc rotondes no és un impediment, crec que és una millora per la seguretat i l'accés. I després els hi plantejaron dos temes més que crec que també són fonamentals. Un és la carretera Vella de Lluc. L'any passat Carreteres va fer unes obres a la carretera Vella de Lluc que nosaltres ja en un bon començament ja vam veure que era un despropòsit. Era una obra que se feia un poquet experimental, però aquest experiment ha sortit malament, i el que era la carretera Vella de Lluc, que era titularitat municipal abans, que se va cedir al Consell i estava asfaltada, realment tenia una certa possibilitat d'accés, ara s'ha convertit en intransitable. I Carreteres, és vera que se'n desentén, perquè no és seva, és de Carreteres, de Medi Ambient, perdona, però clar, aquesta obra ha passat a pitjors, llavors ja li van dir...
És aquell asfaltat que feien amb un asfalt especial que no ha funcionat i que se va aixecar amb la torrentada d'octubre de l'any passat, no? Aquell paviment que no va acabar de funcionar.
Sí, per tant, això s'ha de fer nou, s'ha de fer una nova... s'ha de tornar a refer tot, i així és que això, la gent que ha anat ho veurà. I allà els plantegen que això, com que forma part de la ruta de Pedra en Sec, doncs està subjecte a la llei de camins, i la llei de camins diu que no hi pot haver segon quin tipus de material i que allò ha de ser un camí. Però jo els he explicat per activa i per passiva que això és una carretera, i que era una carretera municipal, i que a més els he posat un exemple molt clar. La mateixa ruta de Pedra en Sec va des del Pont Romà, des del refugi de Pont Romà, en un pont romput. Per tant, allò està asfaltat i és municipal i no té cap tipus de problema, i no ho han llevat de la ruta de Pedra en Sec. Si això estava asfaltat abans de que entrés en vigor la llei de camins, simplement se fa una reparació de la llei. I és això el que jo els he volgut fer entendre. Aquesta carretera, hi ha més de 200 persones que viuen allà, o més de 200, hi ha més de 100 i pico d'habitatges en tot aquell espai, més, i s'ha de, mantenir. Igual que més amunt, aquesta carretera se va fer un hormigón estampat fa 30 anys i està allà, no el lleven, no tenen per què llevar-lo. Per tant, si ja era existent abans, heu de mantenir l'estatus quo que hi havia abans, tot perquè això ha sortit malament. I ho de carretera no és cosa seva, perquè el diu un altre només ho hem executat, el que ens van dir, i ho de medi ambient, però és que se'n desentenen d'aquest tema. I després l'altre, que els hi van reclamar, que aquesta carretera que va des del Cudi, des del Cudi, la rotonda de Can Bisanyes, per entendre-nos, fins a Pollença, té una gran quantitat de tràfic. El mateix departament de carreteres el que va fer va ser a la part final, a la part de Pollença, pues encara més posaven el que se diuen un quitamiedos, que han estret la carretera i és un lloc on a un costat hi ha paret, per tant fa que sigui molt més complicat les obres. Llavors és el que hem fet, o el que hem intentat fer amb aquest aspecte, instal·lo-los a que com a mínim un tram primer, o dos primers quilòmetres més o manco fins a Mastellera, per entendre'ns, o fins a l'entrada de Can Vidalet, se pugui eixamplar aquesta carretera. Ells no ho veuen molt fàcil perquè s'han de fer expropiacions, però és que no queda més remei. Si no l'eixamplen dos metres, no tindrem una seguretat. I aquí estan parlant d'un tema de seguretat i els dic que venguin a Boreró, i també va coincidir que els transportistes també ho reclamaven. I allò és un lloc on hi ha molt de tràfic i crec que tothom que hi passa és conscient.
I no sé si a la mateixa reunió, Tomé, o a una altra, però també ha publicat la premsa que l'Ajuntament ha demanat ajuda al Consell ja per restringir el tràfic des d'Humoll fins al Far de Formentor.
Sí, aquí volen xerrar una miqueta i hem de plantejar per l'any que veure què en fem, quin temps se fa de restricció i sobretot quines mesures s'incorporen, perquè un problema que tenim és que a l'arribada a Formentor allà hi ha una gran quantitat de tràfic, s'acumulen molt de cotxes i quan tu parquin estan plens, pues, la gent t'embossa. Per tant, hi ha dues possibilitats. El que se surti des del port de Pollença, cosa que implicarà incrementar molt més el número d'autoritzacions, perquè clar, tota la gent que ara arriba només s'han de donar les autoritzacions que van cap a Nufaro. En canvi, de l'altra manera, has de donar totes les autoritzacions de gent que va a Formentor. I l'altre és ampliar els pàrquings que hi ha a Formentor. La mateixa propietat de l'hotel ja ha oferit uns espais a l'hotel antic que han de futbol, que se diu, que hi caben molt de cotxes, però això depèn també de medi ambient. Per tant, o se resol d'una manera o se resol de l'altra. El que passa és que el que no poden tenir és restringir aquests tres mesos i que hi hagi una acumulació de trànsit i de follon a l'entrada de Formentor, que el que fa és que la gent torni enrere. Tant, jo crec que el millor seria per arribar al port de Pollença, o almenys arribar a Formentor, i quan estàs ple se tancat i la gent sorti del port de Pollença.
A veure quan se vagin concretant aquestes reunions, aquestes
decisions. Això
hem
de fer una reunió, ja t'hi dic, també en tràfic, Consell i Ajuntament, per veure com ho organitzem.
També vols afegir qualsevol cosa més? Ens passam de 9 minuts, 10 minuts de les 11
no,
del matí.
No, ara tenim aquest temes damunt la taula i ara ja dic que acaba la fira i ja començava a preparar un poquet les festes de Nadal i ara el que ve fer una feina interna a l'Ajuntament per poder començar a anar organitzant el que s'han de fer d'obres aquest estiu i ara en fi, anant planificant un poquet tota la feina d'aquesta temporada.
Molt bé, i doncs gràcies també a Cifra Batlle de Pollença per repassar l'actualitat d'aquesta setmana. I recordem que tenim portes obertes avui a la ràdio, la nostra porta dona al claustre del convent, allà a Firó, allà gent que passeja, sí. No molta, molta, però n'hi ha, però
animar també la gent que si se vol aturar la ràdio i comentar un poc, doncs també estarem
benvinguts. Gràcies també, fins la setmana que ve. Moltes gràcies a vosaltres.